Bona tarda i benvinguts tots i totes al ple ordinari d'avui, 26 de gener 2022. Dono la benvinguda, perdoneu, primer donaré la benvinguda, després quan toqui, anem a passar el punt de l'ordre del dia i aquí he donat la benvinguda a tothom, a regidor, secretària. Passem al punt de l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Paco, tenim alguna cosa a l'acte?
Nada, buenas tardes a todas y a todos que nos ven y nos acompañan y nada, a favor, no tenemos nada que añadir.
Moltes gràcies, Paco. Jordi,
sí, aquí tinc. Sí, bona tarda a tothom. Nosaltres també donem per bones les actes, sí.
Moltes gràcies. Abans de passar al punt número 2, Rocío, si podem incorporar les dues persones que ens acompanyen avui pel punt aquest que anem a tractar a continuació. No sé si ens estan veient. Mireia, Deloitte, no estan encara? Hola, bona tarda. Mireia, bona nit.
Hola, bona nit.
Estem esperant que Deloitte es connecti. Aquesta setmana tenim problemes d'internet ja al bufet. No sé com estan avui. Donar les gràcies, Mireia. Bueno, ja dic, de moment estant, anava a donar les gràcies. Estem a l'espera, no? Això vol dir que continuem, Rocío? Que es connectaran sobre la marxa?
No, que es connecten ara, ara mateix.
Ah, vale, vale. És que el que es veu aquí és que s'estan connectant fa estona, però no entra, eh?
Sí, però m'acaba de confirmar que s'estan connectant.
Val, val. En tot cas, puc anar fent la introducció? Sí, es connectarà ara els que estem esperant a l'espera. Són els serveis jurídics d'assistència jurídica de Deloitte, que avui excepcionalment i a petició de la corporació participaran amb nosaltres, degut al punt numerós de l'ordre del dia. I també donar les gràcies a la Mireia, que avui també participa en aquest ple pels mateixos motius abans esmentats i com a arquitecte de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. Gràcies, Mireia. Deloitte, quan ens connectem, pues, abans anem introduint una miqueta el tema perquè s'extens. Expedient 1643/2022, aprovació dels convenis de resolució extrajudicial dels recursos contenciosos administratius números 542/2014, 23/2015 i 17/2016 en l'àmbit del Pla de Millora Urbana de l'Urbanització Els Boscos. En aquest punt es proposa l'aprovació dels dos convenis per la resolució extrajudicial de tres recursos contenciosos oberts en l'àmbit de boscos, tots tres on l'Ajuntament és part demandada, i aquests recursos són: un, recurs 23/2005, interposat per uns veïns contra l'acord de la Junta de Govern Local 23/9/2014. Tenim aquí Deloitte connectat ja. Hola, bona nit, benvinguts. Espero que ens escolteu.
Hola, molt bona tarda, encantat de saludar-vos a tots.
Molt bona tarda. Hem començat només la introducció i anem continuant el punt de l'ordre del dia que ens esmana.
Perfecte.
Tal com deia, en el recurs 23/2015, interposat per als veïns contra l'acord de la Junta de Govern Local 23/9/2014 d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de boscos, i el recurs número 542/2014 i el 17/2016 interposats per l'EUC Boscos contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23/9/2014 d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i urbanització dels boscos. L'estat actual del contenciós són els següents. Abans de tot, Rocío, vols fer alguna esmena de com estava alguna situació o esperem després?
Sí, bueno, si voleu comento ara. Únicament que en el conveni que fica o pretén ficar fi al procediment 23/2015, en l'apartat d'antecedents s'hauria de fer una petita esmena, atès que detallava l'estat processal del recurs i indicava l'estat processal que hi havia en el moment en què es va redactar aquest conveni l'any passat. Llavors, aquest antecedent número tercer, s'hauria de modificar, de manera que on diu que el recurs 23/2015 es troba en fase de conclusions, mitjançant diligència d'ordenació de data 16 de desembre de 2020 notificada a l'entitat urbanística de conservació en data 17 de desembre de 2020, es va donar trasllat de l'escrit de conclusions presentat per l'actora, tot conferint-li un termini de 10 dies als efectes de que es formulessin les seves conclusions, les quals a dia d'avui, s'han presentat. Hauria de dir: en data 26 d'abril de 2022 es va notificar l'arxiu provisional del procediment per haver finalitzat el termini de suspensió sense haver arribat a un acord. El procediment caducarà en data 22 d'abril del 2024. Aquesta esmena no afecta el contingut ni els pactes del conveni, bueno, afecta el contingut en quant a la part d'antecedents únicament.
Molt bé, moltes gràcies. Sou coneixedors tots de que han fet un procés, portem molts anys, en aquest tema es porten concretament 17 anys, 16 anys, perdoneu, 16 anys. Hem tingut diverses reunions i sempre he estat a disposició de tothom tota la documentació i informació que es necessitaria per arribar al dia d'avui on anem a firmar, a intentar aprovar aquest conveni. Aquests convenis estan ratificats per l'EUC, o sigui, el seu servei jurídic ha fet la consulta a tots els veïns. Es va fer una reunió on es va votar i va sortir per majoria aquest conveni que anem a ratificar avui. I en els comentaris que a vegades heu mencionat referent a perquè en aquest conveni no hi ha les quotes es van explicar en la seva reunió. Gairebé la totalitat dels afectats, dic la totalitat perquè si no van assistir a la reunió no ho sabien, però segons el seu advocat, la totalitat, pràcticament la totalitat dels membres dels boscos, dels veïns dels boscos, saben la quantitat que aniran i les condicions d'aquesta última minuta que hauran de pagar. El recurs contenciós administratiu, el 542/2014, en data del 7 de juliol 2022, mitjançant el decret 79/2022, es va declarar la caducitat de la instància i es va tenir per desestimada a la part demandada. Contra aquest decret es va interposar per l'AEUC primer recurs de revisió i contra la desestimació d'aquest recurs de parcel·lació per part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès als efectes d'evitar la caducitat i mantenir el procediment viu. Abans que conclogui la tramitació del conveni i com a mostra de bona voluntat, ens hem adherit a aquest recurs d'apel·lació en data d'avui se'ns ha emplaçat per compareixer davant del Tribunal Superior de Justícia i aquí s'adona trasllat a les actuacions perquè resolgui l'escaient. Tenim el recurs també el 14 del 16, en data del desembre del 2021, es va notificar l'arxiu provisional del procediment per haver finalitzat el termini de suspensió sense haver arribat a un acord. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'acord amb l'article 237 de la LEC de l'1/2000, transcorregut 2 anys després de l'arxiu de provisional, s'hauria decretat la caducitat de la instància. Així les coses, el proper mes de setembre caducarà el procediment. En el 23/2015, en data 26 d'abril 2022, es va notificar l'arxiu provisional del procediment per haver finalitzat el termini de suspensió sense haver arribat a un acord. Es procedirà a la caducitat en data 22 d'abril de 2024. Podríem extendre's moltíssim en tots aquests apartats. Tampoc no crec que ens hem d'estendre molt més perquè som tots coneixedors del que hi ha. El que anem a intentar resoldre avui és aquest complex de 17 anys que han patit tots els veïns de la urbanització Els Boscos, més els veïns propietaris d'unes parcel·les. Això, els serveis jurídics de la Diputació, on vam demanar també assistència, conclouen igualment que no cal operar jurídica, que no cal una operació jurídica complementària, però per no tant pel fet de que els tràmits no són els mateixos, sinó perquè el document tècnic i econòmic que justificarà l'aprovació de l'operació jurídica complementària és el mateix. Els convenis, és a dir, els convenis substitueixen o és entendre tramitat és... Es pot entendre la tramitada transitalment d'operació jurídica complementària amb la salvetat de la competència pels alcaldes i de l'aprovació definitiva serà el silenci administratiu. El tràmit és l'aprovació del ple, notificació als afectats. Això és una cosa que vam recalcar molt ahir, notificació dels afectats. Tot el que s'aprovi avui es notificarà a tothom. Si tothom està d'acord, tirarem endavant. Si no, no, celebrarà, passarem a l'elevació del jutjat, diligència de producció pel silenci d'aprovació definitiva municipal, publicació, notificació i còpia de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Aquí podríem entrar ara a deliberar. Podríem entrar a deliberar. Jo, el que us he de dir ara, després de totes les reunions que hem tingut mantingudes i tot això, teniu aquí el servei jurídic per si teniu algun dubte, i teniu l'arquitecte i teniu la secretària. Jo, abans de res, vull dir que pensem-s'ho molt bé. Són 16 anys que ha costat moltíssim, la gent està d'acord, tothom vol que s'acabi aquest tema. I vull tancar una cosa dient Paco, sobretot Paco, dic, perquè vas fer esment unes parcel·les on te deies de l'entrada de l'urbanització Els Boscos, aquella petita invasió que dèiem a l'entrada, saps on molt bé estem parlant, de la primera parcel·la dels Boscos. Allò era d'Àrids Catalunya. M'he reunit tant ahir com avui amb els gerents d'Àrids Catalunya personalment, que agraeixo des d'aquí que la primera trucada que els hi vaig fer ahir, avui doncs, la direcció d'Àrids Catalunya s'ha reunit amb mi per trucar aquest tema. I després m'han trucat els gerents també per telèfon. Això va ser una donació que va fer Àrids de Catalunya d'aquesta parcel·la, que és d'ells, i Soriguer la va comprar. Soriguer desconeixia aquesta donació d'Àrids de Catalunya perquè quan va absorbir Soriguer Àrids doncs ho desconeixia. Agraeix la voluntat nostra i la notificació, ja que en el futur, podent el catastre, doncs, hi hauria un problema de delimitació de municipi, de terreny. Ens han dit que ens emplacem la setmana que ve, no hi ha cap problema, i ells mantenen la paraula, i això vull que consti en acte, ells mantenen que allò que va donar Àrids de Catalunya, ells continuaran mantenint-ho en tota plenitud. No hi ha cap voluntat per part de Soriguer d'interposar demandes ni de tindre cap problema amb l'Ajuntament de Banyeres. Allò que Àrids de Catalunya va cedir voluntàriament, concretament, i dic el nom perquè així ens consti en acte d'Àrids de Catalunya, tinc el nom aquí perquè ara no em surt, Àngel Calero, el senyor Àngel Calero, Soriguer mantindrà les mateixes condicions. Ara, abans de passar a la deliberació i de votar, jo haig d'abandonar la sala, m'abstindré, vale? De la votació per la meva relació de parentiu amb alguns interessats de l'expedient. Segons l'article 96 del ROF, si algun membre de la corporació s'ha d'abstenir, participarà o participar en la deliberació de votació, haurà d'abandonar la sala mentre es discuteixi el vot. Per tant, me n'aniré i passaré, la meva substitució passarà al primer tinent alcalde, a Marc Magem, per tancar tot el procés aquest. Per tant, gràcies. Ens veiem a la condició en el punt número 3 i abandono la sala. Val?
Bé, bona tarda a tothom. Continuem amb el procés aquest. En aquest punt, ara... Hauria de començar, si el Paco o el Jordi, els equips de l'oposició, tenen algun dubte o en fer alguna intervenció. Per tant, Paco, si vols dir quelcom.
Sí, nosotros en este punto habrá libre voto por diferentes maneras de verlo. Y desde mi punto de vista, sigo pensando de que el poder PSC de hace 15 años hubiera solucionado todos los problemas que ahora nos estamos encontrando, ¿no? En el caso que hoy aquí se viene a presentar acuerdos, vías de convenio y otro para resolver un conflicto planteado durante ese dilatado periodo, ¿no?, de 15 años que llevamos. También me sorprende que la famosa parcela número 14 haya aparecido ahora al final, que se haya llamado ayer, que se hablará la próxima semana, y me sorprende que tanto tiempo trabajado, tantas horas, tantos técnicos, abogados, pues nadie se hubiera dado cuenta de esa famosa parcela, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención, de que los propietarios que les afecta, pues se le trata diferente, ¿no? Hay propietarios que se les paga casi 100 euros el metro cuadrado, a otro propietario se le paga 74 euros el metro cuadrado y a este propietario nada, ¿no? Me llamó la atención y bueno, y era una de las cosas que me echaba para atrás. Los vecinos, dice que saben la cuota. Bueno, yo creo que los vecinos se hubieran merecido más transparencia, otra gestión, otra manera de llevarlo, pero bueno, esto... Era este equipo de gobierno, han pasado varios, pero bueno, ha salido así, en eso ya no se puede tirar marcha atrás. Sí que quiero decir que mi voto va a ser abstención. Hay que poner fin al tema, sí que es verdad, pero sí que se hubiera tenido que hacer diferente, sí que lo hubiéramos hecho mejor y bueno, poco más que añadir. Así de preguntas a los técnicos, pues nada, ya las ha contestado, que era el tema de la parcela número 14, que me llamaba mucho la atención. Hay el compromiso de los propietarios. Bien, me alegro y lo celebro. Vuelvo a repetir, me sorprende que haya salido ahora. Es que me sorprende, después de tantos años. Me sorprende.
Bueno, Paco, pensa que aquí hi ha un merder de fa molts anys en la que ja ha intervengut molts equips de govern. Hi ha un follon que, bueno, s'ha intentat solucionar i jo crec que ara s'arriba a un acord que, bueno, totes les parts estan d'acord. Jo crec que estem tots d'acord perquè és que jo crec que tothom està molt cansat d'aquest tema i ningú guanya ni perd. I, bueno, doncs és un esforç que fem tots el dia d'avui i ha sortit aquest dubte que tu vas presentar i, la veritat, Soriguer no tenien ni idea. Àrids de Catalunya, la seva documentació, doncs, o no ho tenien o no els hi van passar. És una d'aquelles coses que queden penjades i no saps ben bé per què. Bona pregunta, perquè és una d'aquelles coses que dius, per què? Pues mira, ha passat.
El ayuntamiento me sorprende que no lo tuviera en el expediente archivado.
Sí, pero ya sabes, eso son cosas es molt complexa, però tenim 16 anys amb aquest tema. Aquí han passat tants equips de govern, han passat tants arquitectes, tants tècnics, tanta història, que a mi no m'estranya, que no hauria de ser, evidentment, però que no m'estranya que passin coses d'aquestes amb una feina com aquesta tan dilatada en el temps i tan complexa. Però, bueno, que no tot dubte, està molt ben presentat.
Vale, gràcies.
Jordi, vols comentar quelcom?
Sí, però no sé si els, com ha comentat el Paco, els seus companys de grup volen fer alguna explicació, perquè pel que hi he entès hi haurà vots diferents.
Sí, haurà entre voto, bueno.
Sí, però després farem allò de la motivació de vot i llavors cadascú que vulgui intervenir doncs podrà intervenir explicant el seu vot.
Doncs,
ara és equip, els diferents equips de polítics, doncs, si tenim alguna pregunta, que estan a Deloitte i està l'arquitecte municipal.
Home, preguntes no, perquè ja se n'han fet diverses i ja s'han resolt i s'ha parlat dilatadament i s'ha explicat moltes coses d'aquest projecte i d'aquesta situació, no? Nosaltres, el nostre grup també dona llibertat de vot a tots els components i, per tant, jo el que faré ara serà explicar el meu vot i justificar-lo.
Això ho fem després, Jordi. Tu saps el següent pas és la motivació de vot. Si et sembla bé?
Vale, doncs,
ara era si teníeu preguntes per Deloitte i l'arquitecte municipal. Si no,
jo no tinc cap pregunta més a fer, eh?
Vale. Doncs us sembla bé, donem les gràcies al despatx de Deloitte, que ens ha acompanyat avui, i l'arquitecte municipal, la Mireia Barba, també, per la seva assistència, i ara doncs, els demanaríem que si poden ja abandonar el ple i nosaltres continuarem.
Perfecte, vale. Fantàstic. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la vostra disposició. Adéu-siau.
Bona tarda, bona tarda.
Mil gràcies. Bona
tarda, gràcies a tots. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu. Adéu, Mireia. Doncs, vale, a partir d'ara passem a la motivació de vot i al vot i, per tant, començarem amb el Paco com a referent del seu equip de govern, després el Jordi i després si algú altre vol explicar, doncs també podrà. Vale? Paco, quan vulguis.
Sí, yo por lo comentado antes me abstengo.
Vale, Jordi.
Vale. Bé, doncs... Jo justifico el meu vot i l'Elisabet justificarà posteriorment el seu, perquè en aquest cas els nostres vots no coincideixen. Per una banda, hem de dir que celebraré que es pugui tancar aquest conflicte pel bé principalment dels veïns de Boscos i de tots en general. Crec que tots els presents, sense excepció, coincidim amb una voluntat i és la de tancar d'una vegada per totes aquest expedient, aquest assumpte. Vale? Les discrepàncies que puguem tenir és de quina forma ho tanquem. Però que volem tancar, no tinc cap dubte de que tots els que estem aquí ho volem tancar i el més aviat possible. Vale? Les discrepàncies que podem tenir en les formes. Per tant, jo no estic d'acord amb la proposta que s'està sotmetent a votació. Per tant, el meu vot serà en contra. Serà un vot contrari que, com he fet en altres ocasions, el faig amb la tranquil·litat que em permet deixar palesa la meva posició, però saber que no obstaculitza que ho pugueu acabar aprovant, perquè els membres de l'equip de govern teniu vots suficients com per aprovar aquest i qualsevol altre expedient, com veniu fent durant tot aquest mandat. Teniu una majoria suficient que us permet aprovar tots els expedients que porteu al ple. Per tant, aquest no hauria de ser una excepció. I podria, malgrat el meu vot en contra, prosperar sense més problemes. Vale? Per tant, els motius que són, que em motiven a prendre aquesta decisió. El primer, no hi hem pogut participar. Portem 8 anys. L'expedient de Boscos va començar fa 16 anys, sí, però el conflicte s'inicia fa 8 anys. I fa 8 anys, no, perdó, fa 12 anys s'inicia el conflicte. I en un primer moment es van fer una sèrie de passos, però... doncs, des de que vostès que estan al govern van assumir la gestió d'aquest conflicte, doncs han passat 8 anys i en aquests 8 anys s'han estat cuinant uns convenis o uns acords en els quals no hi hem pogut participar en cap moment. O sigui, únicament se'ns ha convocat a 2 reunions informatives, una al mandat anterior i l'última el dia 5 de maig del 2022. Tot i això, nosaltres ens hem ofert reiteradament, des de que estem a l'oposició, per ajudar-los i explicar els antecedents que coneixem, perquè també ho vam patir això, i aportar informació que podia ser útil per a la resolució d'aquest conflicte i per entendre com havíem arribat fins aquí. Els nostres oferiments sempre van ser desestimats i la nostra participació vetada. Per tant, és un tema que hem volgut portar a vostès sols i és una solució que se'ns dona ja mastegada perquè la votem. Motiu primer. Motiu segon. Creiem que 8 anys són molts anys i se'ns ha intentat justificar aquesta demora per diversos motius. Que si la pandèmia, que si canvis de secretari, que si la deixadesa de l'advocat que ho portava. Podem entendre que hi hagi obstacles, però clar, 8 anys de demora creiem que és molt. Segons el nostre parer, aquest és un dels conflictes més importants que ha tingut l'Ajuntament damunt la taula en els darrers temps, sense gaires dubtes. I per més que hagin sortit obstacles, fa demà justificar que s'hagi produït aquesta demora de 8 anys. I encara no estigui resolt, perquè encara no tenim aclarit. No sé si és el terme adequat, però jo crec que inactivitat pot ser bastant escaient. Tercer punt. Ultimàtum i ultimàtum i ultimàtum. No sé, portem més de 7 anys demanant explicacions i no sé si m'ho fa amb mi, però sembla que tingui el mal de Sant Vito i el monitor. No sé si em veieu bé o sembla que està allà.
Va a mitges.
Hem viscut diverses vegades ja el tema d'ultimàtum, que si no aprovem el conveni, el trenquen, serà un desastre per l'Ajuntament, totes les negociacions es trenquen. Quan et donen un ultimàtum, darrere un ultimàtum, arriba un moment que ja no saps. I aquest ultimàtum s'acabava abans de l'estiu de l'any passat i al final tornem a tenir aquí l'expedient sobre la taula i ja no sabem si ens hem de creure que és un ultimàtum, si no, si realment era ganes de resoldre per part d'algú, no ho sé. Quart motiu. Creiem que hi ha hagut una insuficient defensa de l'interès general o l'interès municipal. Nosaltres creiem oportú remarcar que, segons el nostre parer, hi ha hagut una insuficient defensa de l'interès general o l'interès municipal. Per posar un exemple, hi ha hagut algun punt en què el jutjat admès a tràmit l'informe emès per un tècnic on es fan les valoracions de les indemnitzacions a percebre per la part demandant i contra aquest informe que té la potestat de recórrer a l'Ajuntament i presentar-hi al·legacions, no es recorre, ni es presenta cap altre informe, res. O sigui, és molt difícil analitzar tot l'expedient, però quan veiem coses d'aquestes, veiem que o se'ns ha passat el tren, o se'ns ha passat per alt, o se'ns ha passat el termini. No sé de qui és culpa, dels polítics, dels tècnics, dels advocats, no sé, però vull dir, crec que han passat coses i no ens consta que s'hagi lluitat per intentar que les indemnitzacions, al meu parer, excessives que s'estan demanant, tot i que puguin ser justificables, no diré que no, perquè es pot justificar tot, el paper ho admet tot, s'hagin lluitat per l'Ajuntament perquè els veïns de boscos hagin de pagar una mica menys. Però no, o sigui, sembla que s'estigui acceptant a ulls clucs les pretensions econòmiques dels que van interposar el primer recurs i d'altres. Vale? Indefinicions amb els convenis. Bé, aquí sí que s'ha fet una mica d'esmena, però nosaltres vam veure, quan se'ns va plantejar aquest conveni, que hi havia una sèrie de compromisos per part de l'Ajuntament d'executar unes obres que no estaven ni definides ni quantificades tècnicament ni econòmicament. Ara s'ha fet un afegitor que, si tu vols, doncs, bueno, pot donar una idea orientativa de quin és el cost econòmic que poden tenir aquestes compromisos d'arreglar obres, però nosaltres entenem que el correcte hauria estat doncs plantejar un nou projecte d'urbanització que contemplés aquestes diferències que no es volien fer del projecte anterior i que sí que es volen fer ara i fent, no sé, la cosa una mica amb més cara i ulls, crec jo, no sé, perdoneu, però ho haig de dir així. Sisè motiu. Unes excessives exigències en un dels convenis. Deixant de banda ja les quanties preteses cobrar com a indemnització per la part demandant, que ja parlen per si soles, sí que trobem ja del tot excessiu que s'accedeixi a facilitar uns avals per garantir el cobrament de les indemnitzacions acordades. Com si no fos suficient compromís un conveni acceptat per acord plenari. Que l'Ajuntament hagi d'assumir uns càrrecs que no sabem quan pujaran perquè la part demandant es quedi tranquil·la de que cobrarà les indemnitzacions acordades, ho trobem del tot desmesurat. I ens torna la reflexió de si s'està vetllant per l'interès municipal o per l'interès dels demandants. Només aquest punt per si sol seria suficient per votar en contra. Setè motiu. No sabem quin serà finalment el vot de l'alcalde. Ara sembla que manifesta que s'abstindrà i per això s'ha absentat de la sala. En principi, ho justifica pel parentiu amb una de les parts demandants, totalment comprensible. Però aquest motiu, que pot semblar totalment versemblant, acaba esdevenint una altra cosa quan resulta que totes les negociacions i els acords als que s'ha arribat han estat gestionats per aquesta alcaldia i per aquest equip de govern. És a dir, no es pot implicar per parentiu per emetre el vot, però sí per dur les gestions que van arribar a aquests acords. Ostres, no sé, no m'encaixa, no sé. De fet, no seria res estrany que l'alcalde no voti un assumpte que porta al ple perquè ja ho ha fet alguna altra vegada. Vuitè motiu. Coacció del vot dels regidors. Per acabar-ho de dubar, les poques reunions tingudes s'ha insinuat, i avui també es pot llegir entre línies, que en cas d'aquest acord no fructifiqui i haguem d'esperar una resolució judicial, hi pot haver repercussions penals contra els alcaldes i regidors actuals i anteriors, amb una clara voluntat de coaccionar o condicionar el vot dels presents. A mi m'agradaria pensar que tots els regidors i alcaldes, regidores i alcaldesses que hi han hagut actuals i anteriors, han actuat sempre amb bona fe i amb els assessoraments legals oportuns. Per tant, cap d'ells o d'elles hauria de tenir cap por de represàlies judicials en cas que fos el jutjat qui acabi resolent aquest assumpte. I si algú ha fet alguna mala cosa malament, doncs, bueno, com en tot en aquesta vida, cadascú ha d'assumir els seus errors o les seves malifetes o mancances, digui-li com vulguis. Finalment, una altra interrupció de 6 mesos. He dit abans en un altre punt que semblava que hi havia activitat. Els que he escoltat fins ara estaven preparats per una aprovació suposadament que s'havien de tenir abans de l'estiu passat. Però es va ajornar perquè hi va haver unes caducitats d'una sèrie d'expedients o d'un expedient. Bé, doncs, 6 mesos després aprovem això o tornem a sotmetre a aprovació això, i perquè resulta que els expedients no han acabat de caducar del tot o segueixen vigents o no sé. Bé, en fi, que s'incrementa la demora de 7 anys i mig a 8. No sé, jo crec que són una sèrie d'arguments que donen pes a la decisió que he pres de votar en contra. Ara bé, repeteixo, el meu vot en contra no hauria d'obstaculitzar que si vostès han fet tota aquesta feina i consideren que és la millor solució per tancar aquest expedient, el puguin votar a favor, s'acabi aprovant i jo me n'alegraré amb les meves objeccions, però me n'alegraré. Això és tot el que tinc que dir jo per part meva, per justificar el meu vot en contra en aquest assumpte.
Vale. A veure, és molt lloable que cadascú té la seva opinió, però jo penso que l'equip de govern aquest, l'anterior i els anteriors, altres equips de govern que hi havia, tothom va intentar fer-ho el millor possible. Van cometre molts errors, crec que van haver molts malentesos també, i aquests últims anys, aquestes demores que tu parlaves, doncs, bueno, han caducat expedients, s'han complicat moltes negociacions que sembla que a l'últim moment es solucionava i sempre ha sortit gent doncs, de pataleta o que no en tenia o que no volia acceptar i s'ha hagut de renegociar i tot això ho han endarrerit, no? El tema de que no us hem fet partícips, jo crec que no és ben bé així, no? Us vau donar l'opció de participar, vau fer propostes i algunes s'han recollit i s'han modificat els convenis. Que voldríeu haver participat més? Suposo que tothom vol participar més i tothom vol, al final, que es faci el que ell pensa o pensa que és el millor. Bueno, en aquest moment li ha tocat a un equip de govern tirar-ho endavant i solucionar-ho i hem arribat fins aquí, no? Jo crec que al final, jo crec que cap alcalde va fer res amb la intenció de beneficiar-se o beneficiar a ningú, sinó que les coses van sortir com van sortir i, bueno, sembla ser que hi havia unes repercussions. Jo, Jordi, jo soc neofit aquí, a mi m'afecta d'aquella manera bastant lluny, no? Però entenc que doncs, la gent que treballa aquí a l'administració pública ho fa amb voluntat, bona voluntat, i a vegades no surten bé les coses i pot tenir unes repercussions. I amb aquesta votació avui el que intentem és aquestes possibles repercussions de amb coses fetes amb bones intencions però que poder no van fer prou bé, doncs no esquitxi a aquests anteriors càrrecs, no? I actuals. És únicament això. Jo crec que és un tema de bona voluntat ja, d'un tema que s'ha fet etern, que es podria haver portat millor. Evidentment, sempre es pot millorar les coses, però jo crec que s'ha treballat molt, hi ha molta gent involucrada i és molt esgotador. I sobretot, la gent de boscos, jo crec que allà volen una pau. Tots volem una pau i seguir les nostres vides. I, bueno, per això no és una coacció, eh? Al final és una cagada general. Anem a buscar la millor solució possible i pues, al final aquesta solució que hem trobat s'ha negociat amb els afectats i també s'han vingut a recolzar-la. Per tant, serà millor o pitjor per uns per altres. Jo crec que aquí, el que he dit abans, ningú guanya, ningú perd. Vale? És una cosa que necessitem solucionar. I ja està. Vale? Sembla bé, algú ja ha parlat als portaveus dels grups polítics. Si algú més dels votants vol dir alguna cosa, doncs endavant. Si voleu, us nomeno. Pel PSC, Anna, vols dir quelcom?
Hola, bona nit. Bueno, jo primer de tot contestar al Jordi algo que no m'ha agradat i és que jo en cap moment em sento coaccionada per motivar el meu vot. En cap moment. Simplement que després de tanto tiempo no queremos ser un obstáculo, no creemos que se lo merezcan los vecinos. Aclaramos que no estamos del todo de acuerdo con este convenio porque para llegar a acuerdos hay que implicar a todas las partes. Como decías, Marc, es que nos gusta estar de reuniones. No, creo que es una cosa muy importante de 16 años como para que tuviéramos que estar todos presentes. Porque ahora aquí estamos todos votando. Entonces, es algo que tendríamos que haber estado presentes para llegar a los acuerdos. Pero, bueno, se ha hecho así. Pero prevalece el sentido de la lógica y del sentido común. Estamos aquí para tomar decisiones, algo que hasta ahora no se ha hecho. Y si ahora hay una mínima posibilidad de acuerdo con los vecinos, mi voto será a favor.
Molt bé, moltes gràcies, Anna, per l'aportació. I, Enrique, vols dir quelcom?
No, ho han dit, crec que tots els portaveus i la companya Anna també ha dit el mateix. El meu vot serà una abstenció, precisament perquè ella votarà a favor i tot el que volem és que acabi aquest tema d'aquí. Si hi ha coses que no s'han fet bé, hi ha moltes coses qüestionables i és això el que crec que per lògica i sentit comú fa que el meu vot sigui aquesta abstenció. En cas contrari, segurament algú de nosaltres hauria votat també a favor perquè el que volem és acabar amb aquest tema. Però penso que ara mateix i després de tants anys i de tot el que hem vist, de tota aquesta trajectòria, l'abstenció és el que té més sentit per mi.
Molt bé, moltes gràcies, Enrique. Bet, vols comentar alguna cosa?
El meu vot serà d'abstenció. M'abstinc perquè jo ho vaig dir a la reunió. S'han atès les coses que vaig dir del conveni. S'ha fet de 4 anys, s'ha posat les valoracions de les inversions, totes les parts estan d'acord i això era una cosa que era interessant de tindre, que totes les parts estiguessin d'acord. El que passa que segueixo veient que a la pàgina 6 del conveni, el segon, el de l'entitat urbanística, segueix sortint que el valor de la compra d'un terreny que es va fer és de 56.000 i es va pagar 36.000 i no se li rectifica i amb aquesta senyora no se li paga la diferència. Tots els projectes de reparcel·lació són equitatius, amb càrregues i amb beneficis. Per tant, m'abstinc perquè no estic d'acord que a un se li pagui un preu i a una altra senyora se li pagui un altre preu. El preu és per tothom igual, perquè tothom pagui igual les càrregues. Per tant, el preu de les indemnitzacions han de ser iguals per tothom. I crec que aquí s'està fent una injustícia amb aquesta senyora o senyor, no me'n recordo què vau dir que era la persona que havia vengut abans, que havia arreglat el tema amb l'Ajuntament. Clar, llavors és, bueno, no sé, això em provoca una mica d'insatisfacció perquè no estic d'acord en que es facin justícies des de la pròpia administració. I votaré que m'abstindré.
Molt bé, moltes gràcies a tots per intervenir. Recordem que la votació requereix una majoria simple, d'acord? I, per tant, doncs farem la votació ara mateix. Per tant, Rocío, si vols començar amb la votació. O, Rocío, si vols fer algun aclariment de les coses que s'han comentat ara mateix.
No, per part meva no.
Val. Igualment, bueno, em sembla que passa, aquí podríem estar discutint moltes coses, de les objeccions que heu posat i els dubtes i tot això, però els expedients estan allà, es poden llegir. Jo crec que tots els preus, tot el que s'ha decidit ha estat acordat amb els veïns, que per això ho recolzen, han aprovat, ja n'han votat afirmativament aquest conveni. Per tant, jo crec que si aquesta persona se li va oferir aquest preu, entenc que està d'acord. Però bé, bueno, que tot és discutible i està clar que tothom té la seva opinió. Dit això, Rocío, fem la votació, d'acord? Sí?
Sí. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? La proposta queda aprovada. Requeria, com ha comentat el Marc, una majoria simple. Hi ha 6 vots a favor, un vot en contra i 3 abstencions.
Doncs molt bé, gràcies a tots. En aquest punt doncs, queda aprovat i ara l'Amadeu continuarà amb, amb el ple. Moltes gràcies a tots.
No, sí, escolto ara. Sí?
Sí.
Escolto, no? Vale, gràcies. Passem al punt número 3, expedient 1543/2022, aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2023. Dono la paraula a la regidora d'Hisenda, Esther Sanahuja.
Hola, molt bona nit a tothom. Avui us presentem el pressupost per a l'anualitat vigent 2023. És un pressupost modest sense grans inversions basat en l'eficiència i en l'eficàcia de la gestió municipal i que mostra un compromís per la millora de la prestació de serveis públics. Suma un import de 3.089.500 euros de l'Ajuntament i 49.323,90 euros de l'organisme autònom Fundació Josep Canya. Les inversions del pressupost són molt baixes atesa la necessitat d'atendre amb els recursos disponibles les despeses prioritàries i essencials pel bon funcionament de l'administració, serveis públics bàsics, protecció social i altres béns de caràcter preferent, així com atendre les necessitats derivades del funcionament ordinari de l'administració. Cal indicar que durant l'any 2022 es van preveure en el pressupost grans inversions com són la nova biblioteca municipal, la façana de l'Ajuntament, l'adquisició de l'antiga cooperativa, millora dels camins municipals, arranjament de la via pública o la instal·lació de les càmeres lectores de matrícula, moltes de les quals encara s'estan executant o estan en tràmit de licitació i, per tant, s'executaran durant aquest any 2023, incorporant els crèdits de l'any anterior. Si entrem una mica en detall del pressupost, avui presentem la part dels ingressos. El capítol 1 es preveu ingressar 1.233.467,35 euros en impostos directes, que són l'impost de béns immobles, tant el rústic com l'urbà, l'impost d'activitats econòmiques, l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. Els ingressos que provenen d'aquests impostos directes representen un 39,92% del pressupost, molt similar a la previsió de l'any anterior, que sumaven un import de 1.217.165,79 euros i representaven un 33,82% del pressupost. Al capítol 2 es preveuen els ingressos de l'ICIO per un import de 75.000 euros, import superior a la previsió de l'any anterior, atesa la tendència a l'alça en l'execució d'obres en el municipi. En el capítol 3, els ingressos provenen de taxes, preus públics i altres ingressos que sumen un import de 737.551,40 euros, representant un 23,87% del pressupost. Previsió molt similar a l'any anterior. En aquest capítol, l'import principal prové de les diferents taxes que té regulades l'Ajuntament per la prestació de serveis i activitats, com són la taxa pel subministrament de l'aigua, per la recollida de la brossa, pel cementiri, per l'assistència a l'escola Bressol o per l'ocupació de la via pública, entre d'altres. El capítol 4, les transferències corrents, es preveuen 994.481,25 euros i representa un 32,19% del pressupost i suposa una disminució de les previsions respecte a l'any anterior, on el total d'ingressos d'aquest capítol sumava 1.057.640,15 euros. El motiu principal d'aquesta disminució de les previsions és la transferència corrent rebuda de la Mancomunitat de l'Alburnà pel repartiment d'ingressos que aprova aquest ens en caràcter anual, revista l'any anterior per un import més elevat que aquest. La resta de conceptes d'aquest capítol es mantenen molt similars. El capítol 5 d'ingressos es preveu en 38.000 euros com ingressos patrimonials. El capítol 7 es preveu una sola subvenció de capital per import de 8.000 euros per actuacions d'excavació al poblat Ibar. El capítol 8 es preveuen 3.000 actius financers. No hi ha previsions ni al capítol 6 ni al capítol 9. Pel que fa als ingressos del organisme autònom, es preveu l'aportació de l'Ajuntament com a ens matriu per un import de 48.723,90 euros i 600 euros de taxes per venda de material als cultures del museu. Per la banda de les despeses, el pressupost és de 3.089.500 euros a l'Ajuntament i 49.323,90 euros a la Fundació Josep Canyes. Per tant, ja tenim un equilibri. El capítol 1 de les despeses es preveu en les despeses de personal que incrementen aquest any, tant el personal funcionari com el personal laboral en un 2,5% respecte a les vigents de 31/12/2022, increment que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2023. Aquest capítol es preveu una despesa de 986.419,28 euros. El capítol 2 es consignen les despeses de béns i serveis corrents per un import total de 1.719.362,20 euros, la qual cosa suposa un increment del 5,09%. Pel que fa a aquesta mateixa despesa, el pressupost municipal anterior, per un import de 1.636.042,17 euros, el total de crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents en aquest Ajuntament poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la corporació. Al capítol 3, les despeses es preveuen 1.400 euros per atendre despeses financeres i suposa una reducció important respecte a l'any anterior, en tant que des de l'agost del 2022 les entitats bancàries ja no cobren comissions per custòdia, ja que han suposat una despesa important per l'Ajuntament aquests dos últims anys. Al capítol 4 de despeses es preveuen les transferències corrents, per un import de 277.431,52 euros. Bàsicament són subvencions que dona l'Ajuntament a entitats sense ànim de lucre, majoria d'àmbit municipal i les entitats del poble, i transferències al Consell Comarcal del Baix Penedès per servei que presta al municipi en diferents àrees com són serveis socials, arquitectura, enginyeria, informàtica, joventut, programes i plans d'acció en matèria d'ocupació, i també es preveu l'aportació de l'organisme autònom, que ja hem dit, a l'import de 48.723,90 euros. El conveni de protecció civil amb l'Arbós per import de 1.500 euros i despeses en atencions benèfiques al Banc d'Aliments per 12.000 euros i ajuts d'urgència social per 10.000. Aquestes són les despeses més importants d'aquest capítol. Les inversions del capítol 6 són per un import de 101.887 euros i bàsicament recullen el compromís de pagament de les quotes d'urbanització del sector industrial del Poet per un import de 72.780 euros. També es preveu una despesa de 10.000 euros al poblat Ibar i alguna petita despesa en arranjaments immobiliari de la via pública. Com hem dit, el capítol 6, el pressupost inicial, es vaig tenir en compte que els ingressos de l'exercici no ens permeten finançar més inversions. Aquestes es finançaran, si escau, amb subvencions. I recordem que tenim pendents per executar durant aquest any 2023 moltes inversions iniciades l'any 2022, quan, aprofitant que es pot fer lliure, ús lliure del romanent de tresoreria de l'Ajuntament, es van dotar moltes partides de grans inversions. Finalment, el capítol 8, actius financers, es preveu 3.000 euros. No preveuen cap quantia ni el capítol 5, ni el 7, ni el 9. Sobretot el 9, que és els passius financers, ja que no tenim cap contret. Pel que fa al pressupost de despeses de l'organisme autònom, per un import de 49.323,90 euros, recull les despeses de personal de 18.425, despeses en béns i serveis corrents de 22.617, despeses financeres de 900 euros i transferències a l'Ajuntament per la dedicació del personal propi de l'organisme, de 7.381 euros. A la vista del pressupost presentat, es veurà que s'ha fet una correcta assignació dels recursos públics disponibles. És un pressupost real que permetrà atendre les despeses ordinàries de l'Ajuntament. Podem disposar també, durant l'anualitat 2023, atès el manteniment de la suspensió de les regles fiscals, estabilitat pressupostària i regla de despesa, del romanent de tresoreria que resulti de la liquidació de l'exercici 2022 per finançar les inversions durant l'any. Merci.
Moltes gràcies, Esther. Com sempre, i és habitual ja amb mi, bueno, faré un petit resum també del pressupost, ja que l'ha fet l'Esther, però vull matitzar algunes coses. Com veieu, en els pressupostos que teniu a vostra disposició, en Seguretat Ciutadana l'han baixat. Tal com ha dit l'Esther, ja tenim el de les càmeres aprovades amb un valor que ve, ve incorporat del 2022 amb 93.700 euros. Amb una de les preguntes que em feu, que presentarem en Prexi Preguntes, però que també m'ha agradat perquè m'heu ajudat en el tema aquests pressupostos, portem invertits en Seguretat Ciutadana i, degut a tot el que ha passat aquests últims anys, més de 80.000 euros. ¿Vale? Després ja ho acabarem d'introduir en el tema de Prexi Preguntes. Així, sense grossos modos, sense repetir tot el que ha dit l'Esther, està clar, en la brigada, per exemple, en la brigada, que tenim la brigada que tenim, però la brigada costa 180.000 euros, ens fan estalviar molts diners, però té un cost de 180.000 euros, exactament. En servei d'aigua, que també és una de les preguntes que ens feu sobre el pla director i tot el cost que té aquest tècnic que hem anat contractant, és per això que invertim en aquest tècnic, perquè s'ha de reduir el cost de l'aigua. Tenim un problema molt greu aquí a Banyeres amb l'aigua. Vau ser conscients aquest any, a través de l'Evando l'estiu, de la petició a la ciutadania de que tanquessin les aixetes perquè no podíem remuntar. Tenim un gran abús de consum d'aigua i les pèrdues que tenim controlades no són pèrdues a vegades fuites, sinó són pèrdues provocades per nosaltres, pels mateixos veïns, però el servei de l'aigua té un preu de 324.000 euros. La neteja viària, que això ja ho arrosseguem de l'altra legislatura, de l'anterior, que va ser un pacte entre el PSC i nosaltres, per això a vegades hem de matitzar que qui ho va fer això. Veníem d'una neteja viària amb mitja persona, nosaltres la vam doblar, o sigui, vam ficar, no, doblar no, més, perquè tenim dues persones dedicades a la neteja viària, com també a parcs i jardins. Per tant, això ens ha fet incrementar els pressupostos i tindre poder menys per inversió. La neteja viària puja a 110.000 euros i els parcs i jardins a 119.000 euros. Però nosaltres és l'aposta que vam fer i així ho estem defensant i això és el que estem notant en el nostre poble. Pues en el manteniment, en els carrers, en tot. Per tant, això s'ha de pagar. Val? I assistència social primària d'Administració General, pues tenim aquí 90.000 euros, perquè a vegades, quan diem Paco, això per exemple, tu dius, hòstia, és que hem de fer més, no?, servei social. Home, nosaltres des que estem aquí hem fet moltíssim. Si vosaltres que esteu al Consell Comarcal, des del Consell Comarcal, des dels últims anys fins ara, ha avançat moltíssim. I nosaltres els hem anat afegint a tots aquests convenis. Convenis com la treballadora educadora, que ens costa pues, a l'any 32.000 euros. El servei d'atenció domiciliària ens costa 15.000 euros. El trasllat de transport adaptat, 3.000. El CIAT, 2.000. El pacte de l'Estat, 3.000. Els educadors socials per adolescents, 3.000. L'atenció de benèfiques d'assistència, banc d'aliments, 12.000. El conveni amb la Creu Roja, 6.000. Ajuts d'urgència social, 10.000. Home, mirem els pressupostos de fa uns quants anys enrere, mirem els d'ara. 99.000 euros inverteix aquest equip de govern en aquests pressupostos per ajuda social. Però ajuda social no sempre és menjar o aliments. Tenim altres problemes. Per tant, aquí entra tot. Servei social, assistència social. D'assistència social primària a la gent gran no només és el manteniment de la llar d'avis, pintar o quatre sofàs, sinó és l'aposta d'aquest equip de govern que va fer pel servei Bon Dia. Vale? O sigui, això és, i ho dic així perquè una pregunta de les que ens han vingut també és aquesta. O sigui, el servei Bon Dia no es pot fer amb un voluntariat. El servei voluntari ha de ser una persona contractada, perquè el voluntariat, l'Ajuntament no té aquestes competències per fer el voluntariat. No podem treure un lloc de treball. Per tant, es pot fer a través d'entitats. A través d'entitats ho podríem fer, però directament de l'Ajuntament no. L'Ajuntament el que ha apostat és fer això i això puja 18.000 euros. Més tot el que destinem a la gent gran, ens farem una partida de 20.700 euros. Així de grosso modo. Amb el tema dels animals han pujat moltíssim i aquí no ho discutirem perquè sabeu que hem pujat moltíssim amb Procicat i amb convenis que tenim de seguretat pública amb 18.500. Com també d'assistències de centres de salut. O sigui, al CAP hi ha hagut les modificacions que hi ha hagut, va vindre el Covid. I aquí no tenim lo de les perdides del Covid, que aquelles van ser molt altes i excepcionals, però tenim una despesa de 11.110. En el tema de l'escola Bressol, sabem que tenim ingressos, però és deficitari, però l'estem mantenint, cosa que molts pobles a vegades van retallant. Nosaltres la mantenim i això ens costa 162.000 euros. A la Mare de Déu del Priorat hem invertit moltíssim, hem fet obres aquests últims anys moltíssim i aquests pressupostos continuem mantenint i apostant per l'escola Mare de Déu del Priorat. Però no només per l'energia elèctrica, el gran consum, els mestres, el vigilant que tenim, l'electricitat, el gas, tot, que això paga tot arreu, sinó perquè amb l'AMPA, la neteja, que són 76.000 euros, però amb l'AMPA destinem 15.000 euros, és una de les AMPAs que crec que estan molt ben pagades, i això s'ha de dir, tots els que ens escolteu i sabeu que s'està fent, que subvencionada, pagada no, subvencionada, perdoneu, perquè fa molt bon servei, i en les modificacions de crèdits futures d'aquest any preveiem augmentar-la perquè ens han portat més aportacions, o sigui, estan treballant moltíssim, hi ha nous projectes i possiblement aquests 15.000 euros doncs encara creixin més. En l'escola, això, tenim uns pressupostos amb 161.000 euros. Joventut, hem obert el local de jovent, hem contractat amb una licitació també un servei, un personal per controlar aquest jovent i controlar les activitats, i fer activitats amb ells i tot això. Això ho gestionen des del servei de joventut. Això ens puja doncs 18.000 euros. Festejos populars. Les festes s'han de fer i aquí a Banyeres, quan fem festes, les entitats culturals estan contentes i cada cop ens demanen més. Per tant, hem d'ajustar aquests pressupostos per poder mantindre aquests festejos, que no són fàcils. Aquí cada entitat que es fa i es fa nova necessita uns increments de diners. L'any passat vam fer-ho dels gegants amb una partida de prop de 100.000 euros i ara aquest any tindran subvencions petites perquè comencen, però en tenim. Però ens n'anem a festejos, a festes populars, Les entitats, les subvencions que són els convenis i tot això, més festes, són 80.000 euros, més tots els convenis de les entitats, ens anem a 97.000 euros. En el foment de l'esport, aquest Ajuntament dedica més de 16.000 euros. Però quan parlem del futbol, que a vegades molta gent pot dir que si paguem poc o futbol, en el futbol exclusivament ens anem a 25.000 euros. Tenim 15.000 euros, però després tenim els convenis, les subvencions a les entitats de futbol, tant el Marc Bartra com és l'equip de futbol de Banyeres. Tot això en suma, només el futbol, 25.000 euros. Institucions esportives. La piscina, és que clar, la piscina l'hem de tindre, l'hem de mantindre. 3 mesos ens costen 11.300. Després tenim... I com sempre hem dit i hem presumit i hem tret pit aquí, que dintre d'aquests pressupostos que poden ser molt austers, molt simples, suposo que ara quan entreu a intervencions ens direu les vostres opinions, que són molt raonables i molt lloables de fer, i en tot el dret, però hauríem de fer històrics, de veure com ens vam trobar els pressupostos antics i el que estem ara, recordar que no han pujat ningú impost. De moment no s'ha pujat cap impost perquè la situació de la guerra que tenim aquí a Europa, la situació de la feina precària i de tot, no ho requereix i mentre puguem anar quadrant pressupostos, així ens ho anirem fent. Mentre puguem quadrar pressupostos, així ens ho anirem fent. Però teníem deutes, els hem anat cancel·lant, però encara en tenim un de deute i en aquest pressupost encara es marquen aquests 72.780 euros de càrrecs urbanístiques del sector del Poet. És un deute que encara arrossegàvem. O sigui, l'Ajuntament de Banyeres encara tenia un deute de 304.000 euros amb el Poet. Unes parcel·les que són de l'Ajuntament, que el dia que es venguin tindrà uns ingressos, però aquests pressupostos van tindre una càrrega de l'any passat, una despesa, una previsió... Em sembla que és l'anualitat 23, està prevista de 48.000 euros més IVA i l'IVA també de l'any passat que no l'havíem pagat. Per tant, tot això suma entre l'IVA de l'any passat i el que carreguem aquest any, 72.000 euros. Això és un deute que teníem pendent, i això s'ha de dir. Val? Així, a grosso modo, tots els pressupostos, administració general, doncs en administració general, també en les pròximes preguntes, veurem doncs el que han pujat. Se'ns demanava des d'aquí que teníem que tindre més arquitectes, o sigui, necessitàvem un arquitecte en plantilla. Doncs això ens fa pujar la despesa general. Després tenim els IPCs, tot l'augment de retribucions i tot, però una despesa de 648.000 euros. Res, el total ja l'ha dit l'Esther, la regidora, i només dic que en aquest pressupost hi ha, bueno, res, 3.089.500.000 euros. Passarem a les intervencions, perquè anava a dir, bueno, us ho vaig dir en la reunió de portaveus, vale? No estan en els pressupostos les altres edificacions i construccions de gestió patrimonial, perquè l'Ajuntament ja ha adquirit la compra de la parcel·la de la cooperativa, ja l'hem adquirida, ja han fet l'escriptura i s'ha pagat 150.000 euros, que no estan aquí incorporats, i per tant, és un patrimoni més que hem adquirit i que tot el que de moment anem fent, anem pagant, no ens trobem amb deutes. Passo les intervencions sense allargar-me molt més. Paco?
Buenas. Pues nosotros no lo vemos igual.
Ya lo sé.
Aficiarte para cualquier gestión económica y en este caso la del municipio de Bañeras, ¿no? Lo que ya veníamos planteando y denunciando aquí mismo con anteriores presupuestos. Ahora se llega a una situación aún más preocupante y alarmante. La despesa ordinaria, como bien decís, consume la casi totalidad del presupuesto, el 96,6%. Una barbaridad, ¿eh?
La que había antes no era peor.
Es el presupuesto más bajo de los últimos 15 años. Ojo, es que todo hay que...
Paco, perdona que te corte. Espera, Paco, perdona, que es muy importante, hacer memoria, porque tú ibas aquí 4 días, y no. Tendrías que mirar presupuestos antiguos los presupuestos. Había incorporaciones de 500.000 euros de parcelas que no existían y las metían en los presupuestos. Aquí, todo lo que es posa en aquest pressupost, es real. I la cancel·lació total del deute que té l'Ajuntament i del que el comprem paguem. Aquí hi havia pressupostos amb incorporacions i si no te'ls trauré jo te'ls publicaré.
No, el de l'any passat, la parcel·la de l'Avenida Catalunya de l'any passat, per exemple.
No, sí, però al final no s'ha gastat això. Però jo dic pressupostos en TVA de 500.000 euros, si vols el Joan t'ho podrà recordar, si ho sap molt més bé, perquè ho sap, si ho vols dir, però pressupostos de 500.000 euros de possibles ventes que mai es van fer. O sigui, això... Digues.
¿Puedo seguir?
Sí, Dan, perdona.
Vale. Alarmante, muy preocupante y crisis municipal total. Representa solo el 3,3% del presupuesto la inversión, de la cual, dentro de esa misma inversión, una ya es el 71,4% del presupuesto. Es nada, es ridículo. Lo dicho, muy preocupante al extremo que ha llegado este ayuntamiento bajo su gestión, vuestra gestión. Lo sentimos, pero es lo real, es lo que nos presenta hoy aquí. Sí que nos tenemos que alegrar que por fin el centro de día, a que sea un euro, pero por fin sale, después de muchos años estando en la sombra, por fin sale. Sí que es verdad que no es todo malo. Por todo eso, nuestro voto es en contra.
¿Por lo del centro de día? Todo eso lo has calculado tú, supongo, ¿no?
En general.
Mira, Paco...
No, esto nosotros, lo que nos has presentado, lo que nos habéis presentado el equipo de gobierno. No,
nosotros, Paco, nosotros, la situació econòmica és la que és. De moment es va quadrant tot. Saps tu que hi ha els romanents de tesoreria que encara es poden disposar i aquest equip de govern, quan vam entrar, vam dir, entre moltes coses a fer... Hem fet ja, ho esteu veient, totes les lumíniques del poble, una reducció d'estalvi energètic, que sort que ho hem fet, perquè si no encara estaríem pitjor, i pagat, fet i pagat. Vale? La biblioteca, que ja la tenim adjudicada aquí davant, la façana de l'Ajuntament, i vam dir, i per això em fica allò del centre de dia, vam dir, traspassarem la biblioteca aquí al centre del poble i farem després el centre de dia en el centre cívic. I per això ja
no
compren
normativa, no compren normativa.
Bueno, vale, jo, els tècnics estan allà, o sigui, no estàs tu de tècnic. Però bueno.
Els tècnics que sí, que sí, que compren normativa.
Sí? No, tal com està, no, s'han de fer obres, home. S'han de fer obres a l'interior, però l'edifici de fora l'aprofitem, però dintre s'han de fer obres. Vale, però clar, o sigui, no compraràs normativa tal com està, però s'han de fer obres. Tu m'entens? Per l'espai encara pot. Vale? A dintre s'han de fer envans i s'han de tirar i s'han de fer obres, però el de fora compleix. Bueno, res, no m'allargaré molt tampoc, perquè no. Ja sé, realment ja sabíem, Paco, o sigui, jo crec que ja t'ho vaig dir l'any passat, vam dedicar moltes setmanes en tu a explicar-te com anaven els pressupostos. Encara, és que és molt maco dir tot això que m'has dit, per això t'he dit si això ho has fet tu o qui ho ha fet. És molt maco dir-ho, però m'agradaria que em donessis una solució o com ho haguessis fet. Perquè ara, com a alcaldable que ets, que de moment ets l'únic alcaldable de tots els que estem aquí, deus tindre propostes i tindre idees. Per tant, jo suposo que et vas ficant les piles amb això, perquè tens la vareta màgica, perquè quan siguis alcaldable o alcalde, això tu ho solucionaràs, perquè de moment, al dia d'avui, encara no has fet ni una proposta. Sempre has dit que no, però no has fet ni una proposta. Ni una proposta. Jordi? Estic perdut, Jordi. Ah, estàs aquí, perdona, és que no et veia. Tenia això reduït, perdona.
Sí, no, en aquest cas, com en altres ocasions, quan parlem de temes econòmics, cedeixo la paraula a la Bet, que és la que domina més aquest tema, i ella farà l'exposició del nostre vot.
Val. Bet?
Sí, hola, bona tarda. Bé, bueno, tal com has dit, d'entrada ja es veu que aquest any hi ha 509.000 euros menys de pressupost. La comparativa per àrees és que l'única àrea que augmenta és els serveis públics bàsics amb 46.000 euros. La resta tots baixen. L'àrea social que tu deies baixa amb 28.919 euros. L'àrea de producció de béns públics de caràcter preferent amb 251.240. L'àrea d'actuacions de caràcter econòmic amb 11.741 euros. I l'àrea de caràcter general amb 263.000 euros. Entrant en el detall, i ja dient això que totes les àrees disminueixen exceptuant els serveis bàsics, quan anem a analitzar els serveis bàsics hi ha un augment global dels 46.000, però que realment estan englobats en l'àrea d'urbanisme per el que has dit de les retribucions del més personal, pel servei d'aigua, que baixes unes partides i augmentes altres i hi ha 16.000 euros, i després per la recollida de residus, que és la que s'emporta a la Palma, que són 58.000 euros. La resta de serveis, que estan inclosos dintre dels bàsics, bueno, tots baixen per compensar aquestes diferències. Amb seguretat i ordre públic es baixen 6.000, amb brigada d'obres 12.000, amb enllumenat 27.000 i amb parcs i jardins 5.000. euros es baixen. Llavors, en l'àrea d'actuacions de protecció i promoció social hi ha una disminució de 29.000 euros. S'ha disminuït en 19.000 euros el foment de l'ocupació. Ha sigut la gran davallada que hi ha en aquesta àrea. És a dir, ocupació ha passat en 8.000 euros. Després també es baixa a l'assistència primària amb 8.000 euros. Les polítiques d'igualtat s'han reduït a la meitat. Vull dir, per tant, uns pressupostos molt socials comparant amb el 2022 no són, perquè s'han rebaixat tot. I el gran perjudicat és l'ocupació en aquest cas. En l'àrea de producció de béns públics de caràcter preferent hi ha una disminució considerable de més de 250.000 euros, que part ve per l'obra de la biblioteca, que són 123.000, i pel jaciment Ibar de 150.000 euros. Aquest només queda amb 10.000 en aquest exercici. Complim amb tots els compromisos que ens havíem dit de que amb aquell pla director que vam aprovar de que cada any s'hi posaven uns diners? No recordo si complim. Els cursos i tallers també han disminuït amb 11.000 euros. En canvi, hi ha un augment de més de 21.000 entre l'escola i l'escola Bressol, que és el que tu has dit abans i que la veritat és que ho premiem, això. I la promoció cultural de l'esport en més de 15.000, que també està molt bé el que estiguis promocionant l'esport i l'ensenyament. Així, la cura d'animals també ha augmentat, que també ho has dit, amb 7.000 euros, i el centre mèdic ha baixat l'assignació. en l'àrea d'actuacions de caràcter econòmic hi ha una disminució de més d'11.000 euros i els grans perjudicats són, per una banda, els camins municipals, que s'hi aporta només 1.000 euros per reparacions, per tota l'anualitat, i després el comerç i turisme, que s'ha quedat amb 700 euros, que és per pagar els pins de la campanya de Nadal. En l'àrea d'actuacions de caràcter general hi ha una disminució de més de 263.000 euros. Totes les àrees disminueixen, a excepció dels centres de participació ciutadana i l'hotel d'entitats, que l'augment correspon a la partida de neteja. No hi ha inversions. L'única inversió que es pot considerar inversió són les quotes d'urbanització del Poet. La resta es poden considerar manteniments i reparacions. No s'ha inclòs la inversió de les obres de rehabilitació de l'antiga cooperativa, que la vas, el mes d'octubre, en el PAM, la vas posar com l'obra a incloure per al PAM del 2023. Que això és l'excusa per dir que no s'entra perquè encara la Diputació no ha aprovat el PAM per l'exercici 2003. Però, en canvi, sí que has entrat al PAM de les despeses corrents, que són 52.000. Per tant, bueno, sí, i el PAM està aprovat per corrents i inversions, i si no, no està aprovat per res. Però, en definitiva, no ho has inclòs perquè, en realitat, no tens els 211.000 que comporta la inversió de la cooperativa. I només tenies els 100.000 euros que tenies que fer les quotes del PUET i no et donava. I, com sempre, ho acabaràs fent amb les incorporacions finançades amb romanent de tesoreria d'anys anteriors. Però, per no estendre'n i davant d'un pressupost continuista, tan sols dic que avui la presentació d'aquest pressupost queda clar el que venim dient des de fa anys, que la manera d'actuar de l'Ajuntament és correctiva i no preventiva i és cara portar l'Ajuntament a gestionar l'Ajuntament d'aquesta manera, el que ha fet que no hi hagi capacitat d'inversió i que per fer front a les despeses corrents del pressupost es necessiti dependre de les subvencions. Si tu descomptes les subvencions del PAM de corrents, 52.000, i els 88.000 de la Generalitat que para et finança a la llar d'infants, bueno, i la Diputació, els 41.000 dels animals i tal, bueno, et falten 182.000 en les despeses corrents. Vull dir, que per tant és un pressupost que dona que l'Ajuntament té poca capacitat de reaccionar. I una cosa, amb el que li has dit amb el Paco, de què podria fer, només planificant segur que estalviaríem diners. Ja està.
Moltes gràcies, Bet. I també em sorprèn que sapiguem tu tot el que saps, a vegades diguis el que diguis. Perquè cap ajuntament, si li traguessin les subvencions, cap ajuntament també està mal dit, eh? Però la majoria dels ajuntaments, si ens traguessin les subvencions del PAUM, del PAM i del PUOS i de tot, dubto que poguessin tirar endavant.
Perdona, Amadeu, són per inversió. Jo t'estic dient per corrents.
Vale.
T'estic dient coses
sí.
diferents, eh?
Sí, estic d'acord amb tu.
Els ajuntaments ho porten a inversió, eh?
No tots, eh? No tots.
Bueno, però la gran majoria és la inversió la que porta.
Aquí ens ha pujat la despesa elèctrica moltíssim, moltíssim. Per tant, estem en unes èpoques que... I, a més, tu, Bet, coneixes molt bé els pressupostos anteriors, com anaven. O sigui, si no hem tingut mai marge. Del que sempre s'ha queixat aquest equip de govern, del que sempre ens hem queixat, i els que ens esteu escoltant sempre sabeu que ho estic dient, és que no hem tingut ingressos. Banyeres no té ingressos. Els únics ingressos que té Banyeres és la gent i el que ens paguen. Per això el pla director ens l'estem treballant tant, perquè la despesa de 324.000 euros, i ojito amb el que estic dient jo, la despesa de 324.000 euros, amb un bon estalvi, tal com crec que s'haurà de fer, el podrem reduir al 40% tranquil·lament. Són molts diners, del 40 al 50%, són molts diners. Però molts diners que es perden per un mal ús de l'aigua i per robatoris d'aigua. Jo dic així en majúscules perquè ho sabem. I sabem el lloc. Sabem els llocs, no sabem les cases en concretes, però sabeu que l'any passat es va fer una inversió molt forta en sectorials, en comptadors sectorials, on això ens ho han controlat, amb un control nocturn també, i on estem avançant amb el tema aquest. Ara anem al pla director i tot el que s'està fent, ¿vale? D'acord. Però són molts diners que ens podem estalviar.
Però per un moment, Amadeu. Estàs dient que el servei de l'aigua és deficitari, però si tu mires els números que tens en el pressupost, no sé la realitat, el que hi ha al pressupost, tens uns ingressos de 323.000 i unes despeses de 324.000.
Sí, però ho podem millorar.
I algun personal de brigada. Mm. Però, en realitat, aquest gran dèficit econòmic, eh? Una altra cosa és un dèficit de que es malgasta l'aigua. Això és un altre tema. Eh? Jo t'estic parlant econòmic. Com a dèficit econòmic, sí. No és un servei que en tingui. El servei de brosses sí que és
aquest pressuposat. Vale? Aquest pressuposat.
Tens no. Unes despeses de 380 que seran més, ja t'ho dic ara, i uns ingressos de 247. Per tant, ja tens 132.000. Jo crec que, en comptes de dir que el dèficit està a l'aigua, jo crec que el dèficit està en la brossa i que no t'has de treballar amb la brossa.
En la brossa, no, i amb l'aigua també, Bet. I amb l'aigua també.
Bueno,
amb l'aigua
econòmicament, també. No. Una altra cosa és
a l'aigua també
per malgastar aigua, eh?
No.
Estic parlant econòmic aquí, no estic parlant...
I econòmicament jo crec que podem millorar-ho molt. A la brossa, per suposat, i això t'ho diria el Marc, perquè tot el que tenim de revertir i s'ha de beneficiar a Banyeres, avui, per exemple, amb la conversa amb Soriguer, que són experts d'això també, parlant del tema dels boscos, doncs ha sortit el tema de la brossa perquè ells també en parlen. Diu, vosaltres a Banyeres, i ho són coneixedors, vosaltres a Banyeres ens està castigant Vendrell, perquè tot va a Vendrell, però això és un altre tema. Això us ho diria molt bé el Marc. Nosaltres aquí ens està castigant, des del Consell Comarcal ens estan castigant, i és així.
Home,
vale?
No, això no.
Sí,
home,
sí, sí.
Cada un paga el seu. Sí, sí, sí.
No. Cada un paga el seu.
Jo de donar les culpes però, als altres no.
No, però és així. No està bé, però és així.
No, és així, perquè tu tens els números i cada tothom té els números.
Bueno, Bet, vale.
Bet, vull dir-te una cosa, Bet.
No, deixeu-ho aquí.
És que la realitat de les escombraries amb EcoBP és molt heavy,
És així. No, és que el que ens passa, Bet, és que volem defensar una cosa des del Consell Comarcal que no s'aguanta. I ja està. Ho volem defensar.
I nosaltres
som els que volíem anar per fora del Consell Comarcal. Ja resulta que els dels pobles del voltant s'estan separant i nosaltres hem d'anar amb ells. Però el del Consell Comarcal amb EcoBP no s'aguanta. I això ens està fent molt de mal. Bueno, dit això, jo has dit moltes coses, que moltes coses comparteixo, altres que no. Comparteixo entre cometes, vull dir. Però camins municipals han fet molt bones inversions en el 2022 en els camins municipals. No podem seguir tampoc aquest ritme, però no han fet molt. En tema de rieres, hem invertit moltíssim aquests últims anys, coses que no s'havien fet mai. A la cooperativa, ja ho has dit, l'hem adquirida i al poble de Banyeres li ha costat 7.000 euros de la seva butxaca. Tot el més ha sigut subvencionat. El pla director dels cibers, que nosaltres el volem mantindre, el poblet Iber, i m'ha agradat que ho has dit, teníem previst la venda d'aquella parcel·la. Però a vegades les idees canvien. Però la van posar a la venda, no l'ha comprat ningú, per tant no podem fer front, però la idea és aquesta. Nosaltres continuem apostant. Sí que és veritat que ara pel mes que ve, bueno, el mes que ve ja serà, al febrer, tenim una reunió tant amb la Diputació com amb la Generalitat pel jaciment Iber, exclusivament pel jaciment Iber, però nosaltres volem apostar. Ara no podem, el que no farà tampoc aquest equip de govern és treure despesa de l'AMPA o de les entitats culturals pel poblat Iber. No ens ho podem... Això és un capritxo que no podem fer. No és un capritxo, és una realitat.
Això no ho hem demanat.
Per tant, no ho hem demanat. Per tant, vaig dir jo. El compromís aquest del pla director sí que hi era. Eren 300.000 euros que vaig dir que invertiríem en el poblat Iber. Me'n recordo molt bé, però hi ha una despesa d'uns terrenys, doncs aquests terrenys, la situació econòmica està com està i no ho ha comprat ningú de moment, però el terreny el continuem tinguent. I la proposta és aquesta. Aquests terrenys no són per una altra cosa, són per això. En el centre mèdic també ha baixat la despesa, és veritat, perquè ja ho vam comentar això, des de Santa Tecla es van fer càrrec de la neteja. Val? I això doncs, és una cosa que nosaltres abans teníem aquesta despesa i ara no la tenim. I, bueno, no ens allarguem molt perquè hi ha moltes diferències. Jo és que has dit tantes coses que bueno, em tenies que haver passat una llista abans i m'has pogut allargar el tema aquest. ¿Vale? Però, bueno, passarem a votacions i ja està. La gent ja ha sentit les dues opinions i no demorem-ho més. Per tant, si algú entra a intervenció, no hi ha alguna altra intervenció per part de ningú, passem a votació, Rocío.
Vots a favor de l'aprovació inicial del pressupost? Vots en contra? Abstencions? Val. S'aprova amb 6 vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions.
Moltes gràcies, Rocío. Ara tocaria el punt número 5. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Banyes del Penedès i el seu organisme autònom corresponent a l'any 2023. L'aprovació anual de la massa salarial és una obligació legal introduïda per la RASAL, la famosa llei del 2013. La racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que va modificar la llei en base de règim local per introduir un nou article que obliga a les corporacions locals a aprovar anualment les masses salarials del seu personal laboral, respectant els límits i les condicions establertes amb el caràcter general en la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat. Per tant, es proposa l'aprovació de la massa salarial del personal laboral i la seva posterior i receptiva publicació en un termini de 20 dies. La massa salarial per al personal és l'Ajuntament 391.150.000 amb 6 cèntims i l'organisme autònom és de 13.969 amb 52 cèntims. Paco?
No, nada que decir a favor.
Jordi?
Sí, nosaltres també votem a favor.
Passem a votacions.
A favor. S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. En el punt número 6, expedient 69/2023, aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre...
Perdona que et talli, Madeu, és que t'ha saltat el punt 4.
Sí, és que estava... falta el punt 4.
Sí, t'ha saltat el de l'increment salarial,
eh? Clar. És que ho estava mirant i dic, ostres,
No.
És l'increment lineal.
No, hem aprovat la massa salarial. La massa salarial. La massa salarial, és veritat.
El 5.5.
No, hemos aprobado el punto 5.
Hemos aprobado el 5.
Disculpeu, vale, gràcies, vale. Aprovació d'increment lineal de retribucions del personal. Aquest és molt important, també. Per tant, es proposa l'aprovació d'increment retributiu màxim que preveu la llei per de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023, d'un 1,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022. Els termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, per tant, del respecte efectiu del personal amb l'antiguitat del mateix. És un increment addicional vinculat a l'evolució de l'índex per preus de consum, IPC, harmonitzat, que es calcula en un cop l'INE publica les dades d'aquest índex abans del mes de setembre de 2023. Si fos superior al 6%, s'aplicaria un increment retributiu addicional d'un 5% més. Vale? Nosaltres aprovem aquest 2,5, per tant, es pujaria un 5% més. Un increment vinculat a l'evolució del producte interior brut motivat per l'any 2023 de la manera que el PIB igualés o superés l'estimat pel govern i que es preveu que la llei de pressupostos s'aplicaria un increment retributiu complementari també d'un 5%.
D'un
0,5%. Molt bé, molt bé.
Això seria un 12,5.
Sí, d'un 0,5%. Els dos són d'un 0,5%. Aquests increments són pel personal funcionari que operen automàticament per llei. Però sí que és veritat que el personal laboral es regula també en la llei de pressupostos quan parla de la massa salarial d'aquest personal i fixa com a màxim el mateix percentatge, però hauria de ser pactat via negociació col·lectiva en virtut de l'article 37.1 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A tal efecte, dir-vos que aquest dilluns es va convocar la Mesa General de Negociació amb l'assistència del nostre representant, la meva presència, del seu assessor, i es va pactar el mateix increment lineal per als tots els treballadors. Vale? Per tant, això és pels treballadors, les retribucions dels càrrecs electes estan congelats, deixem-ho clar. Paco?
No, igual que l'altre punt, a favor, nada que añadir.
Jordi, suposo també.
Sí, jo també, nosaltres votarem a favor. I no sé si em veieu que tremolo, però jo estic...
Sí, a vegades sí.
Estic preparant la càmera perquè a mi em fot negre, sembla que tingui el mal de cervic.
Sí. Vale, passem a votació, doncs.
Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat.
Molt bé, gràcies. Ara sí, hem passat al punt número 5, ja l'havíem aprovat. Donem per aprovat ja, no el repetim. I passem al punt número 6, aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal de l'ICIO. L'any passat vam aprovar la nova redacció d'aquest ordenança utilitzant íntegrament el text aprovat de la Diputació de Tarragona, al qual vam adherir, ens vam adherir en aquests altres, a l'IBI, ITB, IAE i plusvalues. En l'annex de l'ordenança es regula el tipus de gravamen d'un 3% fins a un màxim d'un 4%, que no modifica i es proposa modificar. L'annex, en concret, l'article 2, que regula la taula de mòduls per la determinació de les bases impossibles. El motiu és que s'ha comprovat que la base, o sigui, tal com us vaig explicar en els portaveus, us faré explicar perquè els que ens esteu seguint en directe, el motiu que es va comprovar que la base, quan es publica l'actualització d'aquestes ordenances, que ho fa en funció dels mòduls bàsics aprovats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, de manera que si s'actualitzen nosaltres aplicarem els nous valors sense necessitat de modificar constantment les ordenances. Què vol dir? Abans teníem nosaltres un model així, amb uns barems, que això es tenia que aprovar any darrere any. En aquesta modificació que fem, ens anem a l'ordenança dels arquitectes, bueno, no, al Col·legi Oficial d'Arquitectes, i es modifica actualment. Per tant, ja no hem de passar cada any en aquestes modificacions. Vale? Això va ser una proposta de l'equip tècnic, ho vam veure molt viable i per això ho presentem aquí en el ple. Paco?
Bueno, a favor i molt acertada.
Jordi?
A veure si no m'agafa el tremolo. Nosaltres aquí hem vist que amb un exemple que hem estat mirant, l'increment que suposa d'ICIO pot ser considerable. Un número, per exemple, vam fer amb una llicència, així a l'atzar, ens va semblar que podria suposar un increment d'uns 700, 800, plus 900 euros amb un habitatge unifamiliar d'impost, pot ser.
És el no sé que marca. Si... Estem regulant sempre el que està marcant el Col·legi d'Arquitectes, eh?
No sé,
perquè vull dir, aquesta ordenança l'hauríem d'actualitzar nosaltres ara, aquest mateix document l'hauríem d'actualitzar segons el Col·legi d'Arquitectes a les bases actuals, a el que marquen. Això puja i baixa, si baixa també. Si puja i baixa, si baixa també. Per tant, l'únic que estem fent és ens marquem en aquella adreça on el Col·legi marca els preus, i ja està, o sigui, no li trobo aquest...
No sé.
No ho veig, eh?
A veure, una cosa. El càlcul el vam fer amb un habitatge de 140 metres i de 40 metres de garatge. ¿Vale? Llavors vam aplicar les tarifes que hi ha ara i el preu del col·legi amb els barems que va sostenir. I això ens dona una diferència, ens donava... Espera't, eren uns 28 o 30.000 euros de base. Amb el 3% ens anàvem amb uns 900 euros de diferència.
Però bé, estem parlant de lo que té actual el Col·legi d'Arquitectes, que és on hauríem d'anar a complir tothom, el que hauríem d'actualitzar.
Nosaltres ara estem agafant, tenim el barem que tenim aquí.
Correcte.
Aquí. I aquí no diu res.
Sí. No, està clar, però això s'ha d'actualitzar anualment.
No, o no. No tens per què actualitzar-ho. No?
Tu has aprovat
aquest, l'actualitzes o no l'actualitzes, o el deixes igual. És a dir, la mateixa casa que avui t'ha demanat ICIO i te la demana l'any que ve, amb aquestes noves tarifes, doncs et sortiran 900 euros de diferència.
Amb un ICIO, no amb un IBI.
No, ICIO.
Vale.
Seria la base, serien 128 i l'altra, és que ho tinc aquí que ho vaig fer...
Sí, pot ser, però és que ens anem a anar a l'actual, és que a vegades...
Bueno, jo et dic el que aquí surt, eh?
Sí.
I l'altra és 160, per tant, hi ha una diferència bastant. I amb una pagues 4.800 i en l'altra pagues... Tinc aquí els càlculs que m'has vaig fer... L'altre pagaria 3.844. Són uns 900 euros de diferència.
A l'hora de construir la casa.
A l'hora de construir. Jo he demanat els llibres del major d'ingressos de l'any 2021-22 per comprovar una mica a veure qui era el que sol·licitava ICIOs aquí a l'Ajuntament. ¿Vale? I el que m'he trobat és que, clar, tret de dos immobiliàries, la resta són persones físiques, com nosaltres, que quan anem a fer una casa has d'anar a la hipoteca i tal, no? Uh-huh. I després, bueno, hi ha un parell de les empreses que tenim, la de Fiber, l'Esteve i Nutripac.
Aquestes són les que han pujat més, sí.
Però, clar, quan tu mous l'impost amb aquests barems, és per tothom. Llavors, clar, a una persona que té que pagar-te 3.000 euros i pico de... 3.000 i pico d'euros d'IFI, ara li dius 4.000 i alguna cosa, home, crec que...
Home, aviam, Bet, sí, bueno, fa un moment estàvem parlant de que no tenim ingressos en els pressupostos i anem molt escuets. A les empreses... No, espera, que no he acabat, que ara pots agafar la meva paraula. Mira, estem a 4 mesos de la campanya electoral, tothom pot agafar les meves paraules com vulgueu, i estem com vulgueu. Però la realitat és aquesta. De quina casa estem parlant? De quina casa estem parlant?
No, 140 metres de casa i 40 de garatge.
I de quin preu aproximadament una vivenda ens estem rondant?
No.
De 200.000 euros o 200 i pico, el cost d'una vivenda, que li pugi 2.000 euros més, quan aquí els grans consumidors que tenim i els grans ingressos que hem tingut han sigut quan els ICOs han pujat les indústries. Home, necessitem això? Doncs clar que sí. O sigui, no anem a castigar l'IBI. Una persona que fa una hipoteca de 300.000 euros o es compra una casa de 300.000 euros, bueno, pues pagarà 2.000 euros més. Val? Però jo crec que el que no podem fer és això, no actualitzar-lo, perquè d'aquí mig any o d'aquí 3 mesos em diràs que no actualitzem les dades i estem treballant amb dades passades. Pues el mercat és el que calmat. Però no només això, Bet, perquè t'he dit una cosa, i perdona, eh? Pugi o baixi? Pot baixar. Pot baixar. Pot baixar. Mira, han baixat, per exemple, totes les plusvalues. Les plusvalues per herència les van baixar totes. Això sí que era castigar a la gent realment, perquè són unes plusvalues que la gent ja tenia el seu pare pagada a aquella casa i després tenia que pagar una plusvalua d'uns diners que havien pagat els seus pares. Això ho vam condonar amb el 95%. Per tant, no podem anar condonant tot i, pes que tenim uns pressupostos que no aprova ningú perquè no hi ha ingressos. Home, tampoc no vull anar a castigar ningú, però no pujo a l'IBI, no augmento l'IBI. Una casa de 250.000 euros no li vindrà que pagui 252.000 euros. No li vindrà, és una opinió. Però te la respecto, eh? Passem a votació.
Vots a favor de la proposta? Perdona, el regidor Jordi Guas. Hauries d'estar present.
Disculpa. Val, sí.
Repetim, sisplau, vots a favor. Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
Moltes gràcies. Passem al punt número 7, veritat. Expedient 451/2022, aprovació inicial del reglament municipal regulador del voluntariat de l'Ajuntament de Banyers del Penedès. Abans de començar a tractar aquest punt, proposo jo mateix la seva retirada de l'ordre del dia per un millor estudi, ja que hi ha hagut algun dubte i hem fet unes consultes pertinents a l'Associació de Voluntaris del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que espero que em contestin per aquests dubtes que hem tingut. Per tant, passarem a la votació per retirar aquest punt i el presentaríem al proper ple, si és considerable. Vale? Rocío, passem a la votació per la retirada del punt.
Vots a favor de la retirada del punt? El regidor Toni Vives?
L'han perdut. Toni? Aquí.
Vots a favor? Val, s'aprova per unanimitat la retirada del punt.
Por lo tanto, pasemos al punto número 8.
Amadeu, ¿puedes explicar un poquito? A que no lo vayamos a votar, ¿puedes explicar un poco la idea? ¿O ya lo explicarás? Bueno,
Aquesta idea va néixer de la gent del carrer, de gent de veïns nostres del carrer, per tindre un, bueno, per col·laborar amb l'Ajuntament de Banyeres amb diverses tasques. Ens va agradar molt l'idea, això ja ho fem des de les entitats culturals, però hi havia pues, una inquietud de col·laboració. Però es veu que aquí hi ha una mancança que jo encara, bueno, m'han de contestar perquè només he parlat una miqueta amb una dona de la Generalitat, amb el Departament aquest de Drets Socials. Tenia dubtes de com ho plantejàvem. L'he enviat la nostra proposta i bueno, m'ha de contestar. Quan ho tingui contestat ho direm, aviam quines mancances és el que hi havia. El que sí sé, que, i és un comentari que em va fer així per sobre, que l'Ajuntament el que no pot fer, i no era la nostra intenció, ni és la nostra intenció molt menys, és amb el voluntariat fer servir les persones per fer tasques que s'han de contractar. No podem tindre un voluntariat per fer, per exemple, l'exemple que he dit abans del Servei Bon Dia, on podem contractar una empresa. No podem tindre